UFO migdia amb Dolors Lleó.
Info migdia és dilluns 8 de juny del 2020. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. Pocs alumnes en el primer dia de reobertura de les escoles. Hem anat a l'escola al Far de Calella, on tan sols s'ha rebut 10 alumnes aquest matí.
Tots a 6è de primària han hagut de fer classe amb mascareta i mantenint la distància de 2 metres entre pupita i pupitre. Durant aquestes dues setmanes que queden de curs, se'ls farà un acompanyament emocional i els prepararan per a la nova etapa.
Es tanca la convocatòria d'ajuts a empreses i emprenedors afectats per la Covid-19.
187 empresaris i autònoms han presentat sol·licitud per acollir-se a la línia extraordinària de subvencions que dona l'Ajuntament de Calella per ajudar-los a recuperar-se de l'impacte de la Covid-19 i destina una partida de 5.000 euros que es dividiran de forma prorratejada entre les peticions que superin el procés de validació i s'aprovin, un tràmit que està supervisant l'Oficina de Recuperació Econòmica.
Més coses, Calella registra 290 un ERTO que afecten a 1.603 persones.
Després de Mataró i Pineda de Mar, Calella és la tercera població maresmenca en nombre d'expedients de regulació d'ocupació, segons les dades que ha publicat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb data 31 de maig.
Calella en Comú demana millorar els accessos a la Platja Gran per fer-la més atractiva.
Els comuns veuen necessària una endreçada estètica d'aquest tram del litoral. Proposen aïllar les zones de conteniment d'ús a tancats de fusta, treure tanques de formigó i d'eliminar les zones amb pas amb cordes i col·locar travesses de fusta del camí de la platja. És una de les quatre mocions que defensaran el ple municipal convocat per aquest dijous 11 de juny.
Les explicarem avui a l'Info Migdia i també que l'APA de l'Alt Maresme, l'associació de patinatge artístic, ja torna a rodar.
Els patinadors de la secció de Calella tornen avui als entrenaments amb mesures de seguretat adaptades a l'activitat esportiva. Rodaran al pavelló de la Muntanyeta, on es mantenen tancats els vestidors i les zones comunes. La idea és recuperar el toc de cara a un final d'any que podria ser molt intens quant a competicions.
I pel que fa al temps, a primeres hores d'aquesta tarda s'obriran moltes clarianes i fins i tot arribarà a dominar el sol, però a partir de mitja tarda la nuvolositat anirà en augment i tornarà a tapar el cel. Entre mitja tarda i vespre arribaran precipitacions en forma de ruixats febles, poc abundants, al centre i també aquí, al nord de la comarca. Comencem. Tan sols 10 alumnes de 6è de primària han retornat avui a l'escola El Far, dia en què els centres han pogut reobrir les portes per acollir els alumnes que finalitzen etapa, com els de 6è de primària, també els més petits, com els infantils, i aquells que tenen els pares treballant fora de casa. La resta, Naomi, només hi podrà anar molt puntualment per fer tutories.
Doncs sí, mascareta d'ús obligatori, control de temperatura i gel hidroalcohòlic per desinfectar-se bé les mans. Aquest ha estat el protocol d'entrada a l'escola El Far de Calella, on avui tot just han tornat a l'aula una desena d'alumnes de 6è de primària. A infantil, l'altra etapa educativa on els alumnes també podien retornar, no ha assistit cap alumne i les aules de P3, P4 i P5 han quedat buides. Durant aquestes dues setmanes que queden de curs, els alumnes no faran hores lectives, sinó que es farà un acompanyament i un suport emocional per tancar l'etapa. Una tornada amb poc seguiment, però molt desitjada pels que avui, 3 mesos més tard, sí que han retornat.
Tenia ganes de tornar i poder-los abraçar tots, però per lo menys ens podem retrobar una mica i parlar. Puc veure tots els meus amics, encara que no em puc acostar, però estic molt contenta. A més, el meu professor, l'Ignasi.
Teníem moltes ganes de tornar a l'escola perquè per poder tornar a veure els meus amics i per poder-me despedir de tots, perquè com que l'any que ve ja anirem a l'institut, pues necessitàvem tots, em sembla, despedir-nos i per poder agafar les coses i poder dir adéu als professors i tot això.
I és que les escoles han obert, però amb unes estrictes mesures de seguretat. La mascareta és obligatòria pels més grans de 5 anys i cal mantenir la distància de 2 metres en tot moment, també pels professors. A més, tot el material és d'ús individual i no es distribueix paper excepte per casos imprescindibles. Durant aquests 10 dies de final de curs atípic, també queden descartades les activitats esportives.
Bueno, jo esperava que ens havíem de rentar les... Bueno, suposo que sí. Ens van dir que estarien amb aquest plàstic, no? Però és tot bastant raro. Tots separats. És molt estrany perquè no hem ni reconegut la nostra classe.
Hem arribat aquí, ens han pres la temperatura, ens hem hagut de desinfectar les mans i després ja ens han deixat entrar normalment. Ens hem trobat la classe separada i tot bastant desintoxicat i tot això, i amb 2 metres respectant les distàncies. Ha estat raro perquè després de tant de temps això d'haver de mantenir 2 metres costava bastant, però bé, ha estat com bastant normal, la veritat.
Totes aquestes mesures que han pres avui les escoles seran el preludi del que passarà al setembre. Caldrà distribuir els alumnes en grups reduïts de fins a 13 alumnes a primària i 15 a secundària com a màxim. De tota manera, els centres hauran de continuar oferint classes a través d'internet com fins ara, fins que acabi el curs d'aquí 10 dies.
Crec que ha estat bé. Jo crec que és el millor que han pogut fer en aquestes situacions. Llavors, jo crec que ha estat bé. Jo hagués preferit poder anar tots a l'escola, però clar, prefereixo fer-ho des de casa en lloc d'estar mantenint les distàncies i tot.
Bé, una miqueta estressant, però bé, la veritat és que sí.
Sí?
Sí, hem pogut anar avançant, però no és el mateix, prefereixo molt més així, perquè si no, amb les distàncies i tot això, les trucades sí que anàvem fent una trucada cada setmana, però era molt pitjor que anar cada dia a classe, era com més agobiant.
Després d'11 setmanes de classes telemàtiques, avui per fi les aules han retornat a rebre alumnes, encara que fossin pocs.
...187 empresaris i autònoms han presentat sol·licitud per acollir-se a la línia extraordinària de subvencions que dona l'Ajuntament de Calella per ajudar-los a recuperar-se de l'impacte de la Covid-19 i destina una partida global de 100.000 euros que es dividiran de forma prorratejada entre totes les peticions que se superin, que superin el procés de validació i s'aprovin, un tràmit que està supervisant ara l'Oficina de Recuperació Econòmica.
Els ajuts tenen per objectiu afrontar despeses habituals relacionades amb l'activitat econòmica que s'han hagut de mantenir durant l'estat d'alarma, ja sigui el pagament del lloguer, subministraments bàsics, sous als treballadors o pèrdues pel deteriorament de les existències. Les sol·licituds rebudes s'estan validant i seran tècnics de l'Oficina de Recuperació Econòmica que en faran l'acceptació definitiva. Des de l'Ajuntament de Calella recorda que empreses i emprenedors tenen al seu abast altres línies d'ajuts municipals. Són el programa de subvencions per a la millora, rehabilitació, ampliació i manteniment dels locals comercials, el programa per l'impuls de l'ocupació estable i el de suport econòmic a nous emprenedors. Totes es poden demanar al telèfon al número 93 769 72 40. Els tràmits es poden fer per internet sempre que es disposi del IDCAT o l'IDCAT mòbil.
I el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha publicat les dades dels ERTO per municipi, dades referents a 31 de maig. Segons es desprèn d'aquestes, al Maresme s'han presentat 5.214 expedients, un terç a Mataró, que és la població més afectada i a la que hi segueixen, a la que li segueixen per aquest ordre, Pineda de Mar i Calella.
A Calella s'han presentat 291 expedients de regulació temporal d'ocupació que afecten a 1.603 persones. En el cas de Pineda, la xifra d'ERTO és sensiblement superior, 315 en total, si bé el gruix de treballadors afectats és gairebé del doble, de 3.084. Segons aquestes dades, Òrrius, Santa Susana, Premià de Dalt, Tiana i Vilassar de Mar són els municipis on, percentualment, ha augmentat més la prestació d'ERTO durant el mes de maig. El comerç de l'engròs i el detall és l'activitat econòmica, que s'ha vist més afectada per aquesta situació, i li segueix l'hostaleria i les indústries manufactureres.
Calella en Comú demana millores a la platja Gran per fer-la més atractiva. La proposta té per objectiu endreçar estèticament aquest tram del litoral calellenc utilitzant elements naturals i fer-ho amb poca inversió. Aquesta és una de les mocions que Calella en Comú presenta al ple municipal convocat per aquest dijous 11 de juny i que el portaveu Sebastián Tejada ha avançat al programa La Ciutat.
Els comuns han identificat els punts més crítics d'organització i d'imatge que, segons diuen, no ajuden a que la platja Gran sigui un producte turístic de qualitat i creuen que s'hauria d'aprofitar la rehabilitació de la barana del passeig Manuel Puigverd per plantejar les accions i executar-les, si no és per aquesta, per a la pròxima temporada de bany. Sebastián Tejada ha dit que caldria començar per l'ocultació de les bateries de contenidors i treure les baranes de formigó que delimiten les zones de pas i d'aparcament al camí de la platja.
Molt similar al que hi ha en altres zones, com per exemple el passatge de les Roques. És una intervenció molt senzilla, molt estàndard, d'elements prefabricats, que assegura una bona conservació de la zona i un aïllament dels contenedors per delimitar les zones de pas amb elements naturals, amb cordes, fustes, seria molt fàcil de solucionar, i per travessar la pista de terra doncs, amb unes fustes mitja enterrades podria ser més que suficient. Parlem d'intervencions molt barates, molt estàndards, gens especials i amb elements molt naturals.
Calella en Comú presenta dues mocions sobre el nou ingrés mínim vital aprovat pel govern espanyol i adreçat a persones en situació de pobresa extrema.
Demanen que l'Ajuntament tingui una actitud proactiva per garantir que arribi des del primer moment a tothom que necessita aquesta prestació, que pot arribar als 1.000 euros per família. Tejada exposa que hi ha certa complexitat en la tramitació de les sol·licituds i que s'hauria de posar tots els recursos que hi ha a l'abast per agilitzar el procés.
Que d'alguna manera vagi a buscar aquestes persones que són candidates a percebre la prestació, aquest ingrés mínim vital, i els expliqui com funciona i els ajudi a tramitar-lo. Perquè no és fàcil, inclús no és fàcil en alguns casos saber si tenen dret a la percepció. I en alguns casos no és fàcil fer la tramitació per internet i no és fàcil fer alguns dels tràmits que hi ha, tot i que no és tan complicada com la renda garantida de la Generalitat. Per tant, el que demanem és que l'Ajuntament faci servir les seves capacitats, les seves bases de dades, que segur que permeten localitzar la immensa majoria de les persones afectades.
En un altre ordre de qüestions, els comuns reclamaran de forma institucional que el govern municipal presenti els números de l'exercici del 2019 per fer-ne la liquidació.
Exposen que s'arrossega un endarreriment de 3 mesos i que en les actuals circumstàncies és urgent conèixer quines partides poden aprofitar-se per afrontar l'escenari actual d'emergència sanitària. Tejada ha criticat que sense haver resolt aquest tràmit ja s'està redirigint part del superàvit.
La liquidació del pressupost havia d'estar tancat l'1 de març. Nosaltres vam començar a reclamar-la el dia 26 de març i ens assabentem dijous de la setmana passada, pràcticament en la comissió informativa, ja de cara al ple, quan anem a gastar-la. Creiem que procedimentalment és incorrecte.
La moció de Calella en Comú demana a l'execució local que presenti l'expedient del compte general del 2019 i que convoqui la comissió especial tan aviat com sigui possible.
Tots a minuts per sobre de la 1 del migdia, seguim en directe des de Ràdio Calella. El mercat setmanal ha estrenat una nova ubicació a la Riera Cap Aspre. De fet, allà s'hi van traslladar dissabte únicament les parades de roba, de drogueria i de perfumeria perquè les alimentàries es van quedar a l'aparcament del mercat.
L'oferta del mercat setmanal torna a estar al complet, però dividit en 2 punts de la ciutat, en una decisió del comitè de crisi perquè es pugui reprendre l'activitat física, l'activitat però garantint la distància física. Els paradistes de roba, drogueria, parament de la llar i perfumeries es van posar dissabte a la Riera Cap Aspre, que es va tallar parcialment el trànsit, i n'estaven força contents. Així almenys ho van manifestar als micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Estamos muy contentos por la ubicación y por el trato que nos han dado y la información que nos han dado. Nos gustaría quedarnos aquí porque ahora hay poca gente, pero de cara más al verano pues habrá más gente y estamos aquí con los hoteles al lado de la playa, de la Nacional. Estamos muy contentos.
Es la mejor ubicación que en muchísimos años habían puesto en el mercado. Está asequible a todo el mundo, un paseo que queda precioso y la verdad es que estoy súper contenta porque sobre todo lo que es en la venta, solamente con estas pocas horas que llevamos lo hemos notado muchísimo el cambio.
Nos parece muy bien porque es mejor que el que teníamos antes y nos queremos quedar.
En tots els espais per entrar és obligatori l'ús de la mascareta i mesures higièniques bàsiques.
Multes de 100 euros per qui no dugui mascareta. Així serà la nova normalitat, segons estableix el primer esborrany del decret que l'executiu de Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres i que va avançar el mateix president ahir diumenge. La nova normalitat s'allargarà com a mínim fins a la tardor i implicarà l'obligatorietat de dur mascareta, l'abastiment de medicaments essencials i fer testos a tothom que sigui sospitós d'haver contret la Covid-19. A més, en cas de nous rebrots, establiments, mitjans de transport i altres entitats hauran de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de què disposin per identificar contactes i tallar cadenes de transmissió.
Ho anunciava així el president Sánchez en la seva compareixença d'ahir després de la reunió amb els presidents autonòmics.
próximo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con las normas que deberemos seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes. Regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Las personas de 6 años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad. Esta medida se aplica en los medios de transporte público. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla garantizarán que a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular. Las comunidades autónomas han de garantizar la capacidad para responder ante posibles rebrotes en la transmisión del virus a través de la elaboración de planes de contingencia.
Quedaran al marge d'aquesta directriu aquelles persones que tinguin una malaltia o dificultat respiratòria o una discapacitat o dependència que els impedeixi treure-se-la de forma autònoma. Sánchez també va assegurar que l'objectiu d'aquestes mesures és evitar que es produeixin rebrots. Segons el mateix president, l'amenaça d'una segona onada no és un invent i s'ha d'evitar.
Per la seva banda, en aquesta nova etapa, les comunitats autònomes hauran de garantir proves diagnòstiques per tots els casos sospitosos i una resposta sanitària ràpida per evitar rebrots.
Perquè durant la fase 3 les comunitats ja recuperen competències i seran les autonomies les que decidiran si es dona per superada l'última etapa del pla de transició en funció de criteris sanitaris i epidemiològics. L'esborrany, però, també otorga a l'Estat l'última paraula en casos excepcionals o per motius de gravetat o urgència. El nou decret planteja allargar la nova normalitat o la normalitat provisional fins que es doni per acabada la pandèmia de la Covid-19, ja sigui perquè està controlada amb una vacuna o perquè hi ha un tractament altament eficaç. A més, en cas de nous rebrots, els establiments, els mitjans de transport i altres entitats hauran de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de la que disposin per identificar contactes i tallar cadenes de transmissió. El text també recull que per tal d'evitar aglomeracions caldrà limitar la concentració de persones en el transport públic, en els centres de treball, escoles i hospitals. A més, caldrà adoptar mesures de neteja i desinfecció i posar a disposició de tothom sabó i aigua o gels hidroalcohòlics. Pel que fa als centres comercials o espais d'ocis, també hauran de regir-se per normes d'aforament limitat. En el cas d'hotels i allotjaments turístics, el text destaca que una restricció d'aforament en espais comuns i també en altres activitats lúdiques. A les instal·lacions esportives s'aplicaran les normes generals d'higiene i distanciament.
Altres notícies. El Consorci de Promoció Turística del Maresme ha produït un vídeo per donar a conèixer els atractius de la comarca, un petit tast de la campanya que impulsarà en breu sota l'eslògan Som de mar i de muntanya. Amb el títol Emocionat amb els tresors del Maresme, el vídeo posa de relleu els espais més atractius de la comarca amb l'objectiu de convidar el turisme a visitar i conèixer el territori. El vídeo s'ha fet en català i en els propers dies sortirà la versió en castellà, francès i anglès. Té una durada de 2 minuts i convida a emocionar-se amb els tresors del Maresme, per exemple, els productes de mar i de terra, cuidar el cos i la ment, trepitjar el territori, aprofundir també en la cultura i les tradicions, en definitiva, convidant a gaudir de la vida a partir dels paisatges i les activitats en el context dels municipis. S'hi veuen imatges de les platges del Maresme, però també dels boscos de tradicions, com les puntes de Coixí, la seva tradició vitivinícola i espais i racons plens de cultura. I Sant Pol de Mar se suma a la campanya del Banc de Sang i Teixits amb 2 jornades especials de donació. Es duran a terme a la sala Ainhoa de la Sarte dimarts dia 9 i dimecres dia 10, al matí i a la tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre. Per tal de garantir les mesures de seguretat i de prevenció de la Covid-19, cal que els donants reservin cita prèvia a través de la pàgina web donarsang.gencat.cat. Després de 3 mesos d'aturada, els patinadors i patinadores de l'Associació de Patinatge al Maresme tornaran avui als entrenaments al pavelló cobert de la Muntanyeta, seguint unes mesures de seguretat adaptades a l'activitat. Serà un retorn gairebé al complet perquè només 10 dels 90 esportistes de l'entitat pertanyen a una altra regió sanitària i, per tant, no hi podran assistir. Han fet torns i s'han dividit en grups de màxim 10 persones. Així seguiran fins a noves ordres, amb la mirada posada a l'últim trimestre de l'any, quan es podrien organitzar bona part dels campionats que s'han cancel·lat a motiu de la crisi del coronavirus.
L'obertura de la instal·lació esportiva es farà encara amb moltes restriccions. No es podrà fer ús de les zones comunes ni dels vestidors, excepte dels lavabos. El personal de l'Ajuntament és qui s'encarregarà de controlar els accessos i de la desinfecció dels espais i del material compartit que s'utilitzin. Joan Bosch, de l'APA de l'Almaresma, ha explicat que els entrenadors conduiran les sessions amb equips de protecció i que s'ha limitat l'aforament dels entrenaments.
Els entrenadors anem amb mascareta, pistes sempre seran com a molt aquests 10 patinadors, ens mantenim amb el màxim de distància possible, que per sort, com que és un esport individual, doncs tampoc és molt complicat mantenir aquestes separacions. Uh-huh. I res, doncs, evidentment, els conserges doncs, passen a netejar, a desinfectar el que hem fet servir, els nens doncs, porten el seu material i no el comparteixen amb ningú. I...
El patinatge de Calella recupera així l'activitat presencial després de 3 mesos de tancament en què els entrenadors han seguit en contacte amb els patinadors per mitjà de sessions telemàtiques en què han trasvetllat aspectes físics de flexibilitat i de dansa. Ara la idea és que els esportistes agafin el to i el ritme a pista preveient un final d'any i de temporada intens quant a competicions. La Federació Catalana de Patinatge podria agendar pel setembre les proves que s'han suspès.
Està suspesa, no s'està fent res, però la idea de la federació és a partir de setembre fer totes les competicions que es pugui. Fins desembre tancar temporada i llavors ja el gener es començaria la següent. Normalment paràvem només a l'agost. Els més grans, els de competició, de fet només paraven uns 15 dies. Ara, davant de la situació aquesta, que al setembre segurament ja hauran de competir, perquè sobretot es començarà per les categories més elevades, doncs és probable que potser no facin vacances aquest any.
Tot dependrà de l'evolució de la pandèmia durant l'últim trimestre de l'any.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hem començat la setmana amb un cel tapat, tot i que ara s'obren algunes clarianes. La previsió meteorològica indica que a la tarda tornaran a créixer els núvols, hi haurà pluges i aquesta serà d'entrada la tònica pels pròxims dies. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica de moment és bé marcada per la inestabilitat i per unes temperatures més baixes del que hauríem de tenir en aquesta època de l'any. D'entrada, les mínimes de la passada nit han baixat cap a valors de 11-13 graus cap a l'interior de la comarca i prop de la costa s'han situat al voltant dels 15-16, per tant, unes temperatures més aviat fresquetes. Les màximes avui, semblants a les d'ahir, poden pujar una mica però poca cosa. Nuvolositat abundant aquest matí, amb risc d'algun ruixat, de caràcter feble, poc important, res de tempestes fortes, mentre que cap a mitja tarda i vespre les tempestes que es formaran a l'interior de Girona i nord de Barcelona arribarien aquí al Maresme en forma de ruixats també febles i poc importants, per tant arribaran ja molt desgastades, amb unes temperatures que, com ja hem dit avui, es mantenen sense grans canvis, vents fluixos que giraran a Garbí de cara a aquesta tarda. La situació marítima dominada per la maró. De cara a demà, doncs continuarem parlant d'inestabilitat. Al matí farà sol, fins i tot dominarà el sol durant el matí, migdia i primeres hores de la tarda, però atenció perquè al llarg de la tarda, altre cop, creixeran nuvolades cap al prelitoral, que arribarien aquí a la costa deixant algun xàfec demà sí de caire tempestuós aquí al Maresme, una mica com el que vam tenir divendres passat. Pel que fa a les temperatures, demà baixaran encara més les temperatures mínimes, ja que de matinada el cel estarà força serè, mentre que les màximes seran una mica més altes.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93-766-0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Un 1:24, posem el punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 8 de juny. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
I tornarem demà puntuals a la 1. Més notícies. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, radiocalillatv.cat. Allà també trobareu els podcasts de tots els programes de la casa. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.